COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què podríem tornar a veure Leo Messi jugar al futbol. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu, que s'ha d'estar al control de sol, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 6.
Estem pendents de la primera semifinal de Roland Garros. Està jugant Rafael Nadal contra Novak Djokovic. Nadal ha guanyat el primer set 6-4, Djokovic el segon 6-3 i Nadal acaba de situar el 3-0 al tercer set. Va per llarg aquest partit, que podeu seguir a través de cope.es.
Top 5.
Final pel Barça, l'esport de futbol sala. Ha de guanyar el Caja Segovia a partir de 2:45 a 10 per forçar el tercer partit de les semifinals pel títol.
Top 4.
L'handbol blaugrana també és notícia avui perquè arriba el segon fitxatge per la propera temporada. Kirill Lazarov, lateral dret, que arriba de l'Atlètic de Madrid i signa per dues temporades.
Top 3.
El Barça-Riga el comença a preparar avui la final ACB davant el Real Madrid. Demà a les 6, presentació. A més, el River Andorra s'ha quedat a una victòria de l'ascens, derrota 71-95 davant l'Alacant, que guanya la plaça.
Top 2.
Aquest divendres s'ha confirmat el que ahir us avançàvem. Joan Capdevila continuarà una temporada més a l'Espanyol. El club fa ús de la clàusula de pròrroga del contracte.
Top número 1.
Aquesta nit, quan passin 5 minuts a les 12, juga l'Argentina de Leo Messi. El jugador del Barça, el pibe de Rosario, té l'alta mèdica, però es perfila com a suplent. A més, Cuenca estarà entre 3 i 4 mesos de baixa.
Entrevistes Esports Cope.
Avui coneixem millor l'últim fitxatge del Barça d'handbol, Lazarov, i ho fem amb qui ha estat el seu company a l'Atlètic, Joan Canyelles. Començarem també a obrir boca de cara a la final de la Lliga ACB amb el president de l'Associació d'Antics Jugadors del Barça, Roger Esteller. De l'Espanyol parlem amb una eminència ara al planter blanquiblau, Jordi Lardín, i obrirem de seguida el consultori futbolístic del José Mari Vaquero.
El debat a Esports Cope.
Llori, tinc aquí la màquina, vols un bracafé?
Sempre.
Vaig escalfant, el bracafé. Sí, sí. La tertúlia Cafetó del divendres ara a la mà del José Antonio Martín Petón i del director de la revista panenca, Aitor Lagunas.
La pregunta a Esports Cope.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem per l'operació central del Barça. A qui voleu? Quin és el vostre nom? Quin és el vostre central? Per exemple, l'Albert Martín diu que el jugador és Varane. Sembla complicat, Albert? El Ferran Sanz aposta per un jugador més veterà, com és Migueli. El Nabil López, tornant a la realitat, ens deixa dos noms, yeah, Company i Thiago Silva. I vaja, que hi ha més comentaris, però aquests són alguns dels que ens heu deixat a facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i també a Twitter, @EsportsCope.
I atenció, atenció, que tenim entrades per anar a passar la tarda-nit al Palau Laurana. Primer tenim a 6:45 partit d'hoquei patins amb la Lliga en joc, Barça-Voltregà, i després a 9:45 el segon partit de la semifinal de la Lliga Nacional de Futbol Sala entre el Barça i el Caja Segovia. Si voleu anar a veure aquests dos partits, o un dels dos, ho teniu molt fàcil. Heu de trucar, ho podeu fer ara mateix, al 93-270-37-77 o 93-270-37-78. Repeteixo, 93-270-37-77 o 93-270-37-78. Esports Cope us convida avui, aquesta tarda, aquesta nit, a veure dos bons partits d'hoquei patins i de futbol sala. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda. Esports Cope.
Salta al campo Marc, el terror de la ciutat, la defensa lisa, que el césped improvisa, bajo los palos Marc, la portera del local, i el goleador que se los come en la delantera, Homer.
Esta Copa Confederaciones, los Simpsons saltan al campo. Consigue con Marca cada sábado la colección de muñecos de los Simpson vestidos con la equipación de la selección. Sábado 8, Bart, por solo 4,95. Solo con Marca.
Si te apuntas el 8 de junio al sorteo especial de Lotería Nacional, por 12 euros te puedes llevar 5 millones. Lotería Nacional, el 8 de junio, 84 millones en premios. Por eso uno de cada tres especialistas la recomienda para lucir la mejor de las sonrisas. Lotería Nacional, uno de cada tres toca. Que no se te escape. Loterías y apuestas del Estado, 250 años cumpliendo sueños.
Ay, sangría Don Simón, la fiesta es Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón.
El número uno.
Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Sembla que si el Real Madrid vol Ancelotti, s'haurà de rascar la butxaca, pagar un traspàs, igual que en el seu dia va pagar per Mourinho i per Pellegrini. I s'aixequen algunes veus contràries a pagar diners per un entrenador. I, francament, no ho entenc. pagues 30 milions per un lateral i no pagaràs 5 o 10 o el que faci falta per la persona que ha de liderar l'equip. El que em resulta sorprenent, tal i com està muntat el circ, és que pagar pels entrenadors no sigui una pràctica més habitual.
Esports Cope amb Joan Batllori.
Un mes després d'abandonar el Vicente Calderón, Leo Messi podria tornar a jugar uns minuts aquesta nit al partit entre Argentina i Colòmbia, partit que comença a les 12 de la nit al Monumental de Buenos Aires. Sonia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veurem si Sabella el fa jugar a titular. Sembla que no, però igual si té uns minutets Leo Messi aquesta nit, no?
Ahir Alejandro Sabella ja va confirmar que tenia l'hoquei mèdic Leo Messi i, de fet, aquest matí el Barça ha fet un comunicat on també confirma que el futbolista està en perfectes condicions per jugar. Avui l'Argentina s'enfronta a Colòmbia, el Monumental de River, en partit classificatori pel Mundial de Brasil, i tot i estar recuperat, Messi apunta a la banqueta. Veurem, per tant, si acaba tenint minuts de cara a la segona meitat. Un Sabella que no vol desvelar si Messi estarà o no d'inici, però sí que és conscient del potencial que per Argentina sense la seva estrella.
Creo que Messi es un jugador tan extraordinario que para cualquier equipo del mundo es un gran desafío cuando no está. Si Barcelona, que es el mejor equipo de los últimos 30 años, lo sufrió cuando no lo tuvo, cualquier equipo lo puede sufrir.
Messi es va lesionar al bíceps femoral de la cama dreta a París el 2 d'abril, a l'anada dels quarts de final de la Champions, i des de llavors no ha pogut jugar amb regularitat degut a diferents recaigudes.
Juga a Argentina aquesta nit a les 12, també aquesta matinada, a partir de les 2 hora nostra. Xile juga al camp de Paraguai amb Alexis Sánchez, a l'equip titular de Xile. També partit de classificació pel Mundial del 2014. La cara que Messi pot tornar a jugar al futbol aquesta nit, Sònia, la creu amb blaugrana, la protagonitza Cuenca. Aquest genoll continua mortificant-lo.
Aquest matí ha estat un dia de comunicats mèdics de Can Barça, perquè el club també ha informat que Isaac Cuenca ha estat sotmès a una regularització artroscòpica del menisc extern del genoll dret, el mateix que es va operar fa ja uns mesos. El temps de baixa estimat serà entre 3 i 4 mesos. Per tant, el futbolista, que estava cedit a l'Ajax d'Amsterdam fins a finals d'aquesta temporada, estarà fent la recuperació aquest estiu aquí a Barcelona, i el seu futur es manté en stand-by fins que no rebi aquesta alta mèdica.
Gràcies, Sònia, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Truquem al Perú, obrim el consultori, com fem cada divendres, amb el José Mario Vaquero. Mari Vaquero, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé. Oye, ahí en Perú, todo el mundo pendiente del partido contra Ecuador de hoy, ¿no?
Efectivamente. La verdad que aquí, sabes que en Sudamérica se están jugando fecha FIFA y se juegan los partidos previos al Mundial, y a diferencia que la selección española está en la Confederación, es que creo que de alguna manera es un tema, vamos a decir, amistoso. Aquí va en serio, y es verdad, es un partido muy importante, porque prácticamente de no ganar hoy se quedarían fuera de casi de todas las opciones, y por lo tanto hoy juegan contra Ecuador aquí en Lima, y el martes juegan fuera contra Colombia, y por lo tanto dos partidos muy muy importantes para el futuro de la selección de aquí.
Son como dos finales prácticamente. Bueno, vamos con lo nuestro. Elena Condis, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, bona tarda, Joan. Bona tarda, José María. Aquí a Barcelona tothom pendent de l'actualitat que deixa el Barça. El Paco Orozco et pregunta si el Barça tiene que facilitar la salida de Valdés para cobrar el traspaso o dejar que se vaya gratis el año que viene.
Bueno, yo creo que he visto un poco, he seguido las declaraciones tanto del entrenador Petito como del propio jugador, y bueno, da la sensación un poco como que lo tienen como muy normal, ¿no? Es decir, que la decisión se tomó en su día, lo dijo, ha jugado con normalidad. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es si realmente el cuerpo, o sea, la gente del área deportiva, ha encontrado un portero que realmente esté absolutamente convencido que es el portero para el Barça. En ese caso yo creo que sí que hay que facilitar la salida. En el caso de que no lo tengan claro y tengan dudas, pues bueno, tal y como se ha desarrollado todo este proceso, pues tal vez se tendría que quedar y que juegue todo el año, ¿no? Pues un año es largo, hay muchas cosas en juego, y por lo tanto, pues como te digo, es una cuestión de decisión de si hay portero de absoluta confianza para fichar o no.
Y en caso de que se quede, te pregunta Paco, ¿crees que estará motivado?
Sí, bueno, yo creo que eso ya lo ha demostrado, ¿no? Yo insisto que desde mi punto de vista, la verdad que creo que cuando un jugador toma una decisión de ese tipo hay que intentar buscar una salida, sinceramente. Pero a partir de ahí hago la segunda reflexión. Entonces, insisto que yo creo que esto sí que es una absoluta responsabilidad del área deportiva del Barça.
Anem a la defensa. Laura Carrillo et pregunta quin central fitxaries pel Barça.
Pues ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Que esta posición de central es una posición para... O sea, no para poner nombres encima de la mesa, así por decir, de una manera periodística. Yo creo que es una posición también de mucho análisis, más que nada por las características del juego del Barça, ¿no? Que es un equipo que juega y defiende el medio campo, tiene jugadores como Piqué, tiene jugadores como Mascherano, tiene Puyol, que ya, pues desafortunadamente este año ha jugado por pocos partidos, y en el futuro, pues tal vez tampoco es una garantía que juegue cada tres días. Entonces, como yo creo que hay que intentar buscar un central de unas características tal vez más potentes que de salida de balón, pero de verdad que ahí tampoco me atrevo a poner un nombre en concreto.
Abel Queralto, el Barça ha pagado 57 millones de euros por Neymar. ¿Crees que es un precio razonable?
No, yo creo que ese precio no es razonable nunca, ni para Neymar ni para nadie. Son cantidades astronómicas para mí. Lo que pasa es que también hay que reconocer que hoy por hoy es el jugador con más proyección a nivel mundial. Yo, por ejemplo, que llevo aquí en Perú ya 5 meses en Sudamérica, es igual un poco, o sea, yo cuando estaba hablaban de Neymar y estaba yo en Barcelona, pues decía, bueno, puede ser un poco de marketing, ¿no? Y no, efectivamente aquí uno se da cuenta que es el jugador con más proyección internacional, tanto a nivel de Sudamérica como a nivel de Europa. Entonces, las cantidades las marca el mercado y yo creo que sí que lo importante es que lo ha fichado el Barça, ¿no?
Y ya para terminar, Manuel López, ¿estás de acuerdo, José Mari, que los clubs paguen traspasos para entrenadores?
Hombre, si tú estás convencido que el entrenador adecuado en ese momento es ese entrenador, pues sí, ¿por qué no? De alguna manera estamos acostumbrados a que el club pague un jugador. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Neymar, de 57 millones, y luego hay un entrenador que lo tiene que dirigir, y hay un entrenador que tiene que poner su principio de autoridad, no solo con él, sino con el equipo, y que tiene que hacer una planificación y tiene que tener una estructura deportiva y un estilo concreto, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que los entrenadores muchas veces se les menosprecia, pero no tiene por qué no pagarse. Es decir, no veo ni una razón, si un club quiere un entrenador, pues que lo pueda pagar. No es habitual, correcto, pero tampoco tiene que ser anormal, ¿no?
Muy bien. José Mari Vaquero, hasta aquí el consultorio de esta semana. Gracias por estar en Sportscope y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Molt bona tarda a tots. Adéu.
Als esports de la COPE tenim els millors protagonistes.
Allà triomfarà i estarà tranquilo, Guardiola.
Yo creo que va a encontrar un baño caliente, para decirlo así.
Un baño caliente.
Que está ahí en su salsa y puede hacer sus cosas. Habrá, seguro, habrá un montón
COPE.
De discusiones.
COPE, estàs informat.
Atenció, atenció, que els amics del Galliner celebren el seu quart aniversari. Ho faran, preneu nota, el diumenge dia 7 de juliol. I ho fan a lo grande. Et venen a recollir amb una limusina. Et porten fins a un catamarà de disseny i aquí comença la festa passeig per alta mar amb menjar, espectacle, discoteca i, a més, per si fos poc, t'emportes de regal un pack del Galliner valorat en 38 euros. Jo no m'ho perdo. Si encara no la tens, has de comprar la teva entrada al carrer Pallars 120, això està al barri del Poble Nou, o pots reservar plaça també trucant al 93-485-5002, repeteixo, 93-485-5002, o al 618-54-56-25, 618-54-56-25. És el quart aniversari dels amics del restaurant El Galliner. Més coses. La selecció espanyola absoluta, que té partit amistós demà a les 10 de la nit a Miami, Espanya-Haití, és de preparació prèvia a la Copa Confederacions. La selecció sub-21, la Rojita, va debutar amb victòria al Campionat d'Europa d'Israel, 1-0 davant de Rússia, amb gol del futbolista del Real Madrid, Morata. El nostre enviat especial, el Juan Pedro Manzano, li va preguntar al final del partit pel seu futur al jugador del Barça, Montoya. Ahir vam explicar que el Barça té previst oferir-li l'ampliació de contracte. Montoya va contestar això.
Sí, acabo contando en 2014 y cuando acabemos de la selección ya se verá.
Pues ya se verá. El que ja s'ha vist és que Eusebio continuarà una temporada més al capdavant del filial, al capdavant del Barça B. El tècnic blaugrana ho ha valorat així aquest matí en declaracions a Barça TV.
Tengo la seguridad de que estoy en un sitio donde estoy disfrutando cada día. Siempre he tenido claro que esto es un privilegio, que esto es un lujo y que, de momento el estar aquí me llena, me llena.
Atenció, que ens arriben bones notícies des de la pista central de Roland Garros. Rafa Nadal està a punt de guanyar el tercer set del partit de semifinals que l'enfronta a Novak Djokovic. Nadal s'ha imposat en el primer set per 6-4, ha perdut el segon per 6-3 i ara domina en el tercer 5-1 i 40-0 al seu favor. És a dir, que Nadal té pilota per adjudicar-se al tercer set. El partit l'estem fent, el podeu seguir a través de cope.es. Connectem en directe, a veure.
Cuando Djokovic está pegando remates, Nadal fuera de la pantalla que no se ve viendo y hay uno que termina fallando la raqueta.
Ahí voy.
A distancias.
Ahí voy, Rafa. Creo que bolas como estas pueden hacer mucho más daño a Djokovic.
Ojo que le acaba de pitar otro warning a Rafa Nadal. Se ha enfadado, pita la Philippe Chatrier. Yo creo
es el segundo. Sí, le ha quitado un punto.
40-15. A Rafa Nadal, lo contábamos antes, al segundo warning, le quita un punto a Rafa Nadal.
La ha tenido que avisar antes, es aviso, servicio y punto.
Porque estaba ya con segundo servicio. Perfecto. Al estar con segundo servicio, lo que le quita es el segundo, por tanto el punto.
Así es.
O sea, lo que le quitan es un servicio, recordamos a todos nuestros oyentes, en este caso, como Rafa ya había ejecutado el primero, pero le quita el segundo punto. Se marchó el revés de Novak Djokovic, set para Rafa Nadal, que gesticula que no, mirando a Pascal María. No te salgas del partido, olvídate, Rafa, acabas de hacer un set absolutamente perfecto, 2 horas y 18 minutos de partido, 6-4 para Nadal, 6-3 para Djokovic, 6-1 de nuevo para Rafa Nadal. Enseguida vamos con el análisis. Ben encarrilada aquesta primera semifinal a Roland Garros. Us recordo que després ve la segona, també en presència espanyola. David Ferrer jugarà contra el francès Songa. Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Saludem com cada divendres al Petón. Petón, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Segur que ja tens el Bracafé entre les mans, eh?
Tengo el Bracafé y además es un Bracafé especial hoy.
¿Sí?
Porque es un Bracafé, atención, con canela.
¿Con canela?
Una cosa curiosísima.
Y buenísima.
Es un restaurante italiano magnífico. Me han dicho, prueba el Bracafé con 3 puntos de canela. Te lo dibujan en la superficie del café. Es una cosa maravillosa.
Bueno, pues mira, hablando de italianos, enseguida te voy a preguntar por uno. Aitor Lagunas, director de la revista Panenka, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre. ¿Tú quieres un Bracafé de estos como el de Petón con canela y tal o...?
Pruébalo, Aitor, pruébalo. Yo sigo siempre las indicaciones del maestro Petón, siempre, en todos los sentidos.
Pues bueno, pues un Bracafé con canela también para Aitor Lagunas. El italiano por el que te quiero preguntar es por Ancelotti, Petón. Reflexionábamos al principio del programa sobre el tema de tener que pagar o no traspasos por entrenadores. ¿Tú lo ves bien o lo ves mal?
Joder, paga el que quiere. Es decir, si te sobra la pasta y quieres pagar 4 millones por un entrenador, pues paga. Pero bueno, es una muestra más de esa opulencia que al final se volverá contra ellos, de los clubes que le permiten el dispendio. Si nadie paga por entrenadores, ¿por qué algunos pagan por entrenadores? Pues porque quieren. Pero no es bueno.
No es bueno.
No es bueno. No, joder, se empieza otra dinámica más en la que una punta del negocio asoma y se convertirá, si quisieran ya, en un uso, ¿no? Sí. Y estará mal visto que no se pague por un entrenador. Claro, es sí. La anécdota de Mendoza, que recordáis, ¿no? Cuando va a fichar a un jugador balcánico, que para descanse, y dice, bueno, pide un jugador 25 millones. Y dice, no, es imposible. Dice Mendoza, no puede ser. 25 millones no. Ningún jugador del Madrid puede cobrar tampoco. 50.
Sí, sí. Está bien. Oye, Aitor, a mí lo que me sorprende es cómo esta práctica no es más habitual. Porque si tú pagas las millonadas que se pagan por futbolistas, ¿por qué no se van a pagar también cantidades de dinero por entrenadores que al final son los que dirigen al grupo, ¿no? No sé.
Sí, bueno, a ver, yo... Es verdad que dice Petón, paga el que quiere, bueno, el que quiere y el que puede, en realidad, porque sobre todo lo que está ocurriendo ahora es que prácticamente todos los equipos están en una situación económica muy complicada y ya no es que no tengan para pagar cláusulas de rescisión de entrenadores, es que no, prácticamente no se pagan cláusulas de rescisión tampoco por jugadores, ¿no? Y ahora mismo lo que domina el mercado es la cesión, es la copropiedad, son fórmulas pues eso, para tratar de que el desembolso sea menor. Ahora bien, es verdad que hay un grupo de clubes de élite que sí que tienen muchísimo dinero y que no creo que se vayan a parar en reparos a la hora de desembolsar dinero por entrenadores. En el caso del Real Madrid sería el tercero. Es que sería el tercero ya.
Sí. Claro, pero es que no veo al Bayern Múnich pagando por un entrenador.
No, por eso digo. Exacto, dentro de los que pueden, es verdad que sí que hay un grupo de clubes que de momento está practicando. Y en el caso del Madrid es que sería significativo porque es que después de Pellegrini y después del propio José Mourinho, sería la tercera ocasión en la que el Real Madrid desembolsa dinero para fichar a un entrenador, y ya no solamente por lo que comentaba Petón, que también, ¿no? Por lo que introduce de nuevo factor de mercantilización, llámale como quieras, en el mundo del fútbol. También es por la imagen que genera el propio club de cara a otras aficiones, joder, que no dejan de ver al Madrid como un elemento más de intrusión. Por eso yo creo que Florentino Pérez, sobre todo, está tratando en las últimas jornadas de dejar claro que, bueno, que todo se haría con respeto a el PSG y siempre sin intrometerse. Pero al fin y al cabo es un elemento más de intromisión, no deja de ser un mal rollo que pueda generar con terceros clubes.
Uh-huh. Y luego os quiero preguntar por otro asunto, que es el tema del central del Barça. Vosotros que domináis el mercado, que conocéis bien jugadores, os quiero preguntar cuál es el perfil bueno para jugar, por ejemplo, Petón la próxima temporada al lado de Piqué.
Pues hombre, al lado de Piqué, yo creo que el Barça quizá tuviera que contar con un central rápido, más grande que Mascherano, pero un central rápido. Tampoco hay tantos en el mercado, lo que sucede es que hay tres o cuatro centrales muy buenos, alguno emergente. Yo sé que Hummels ha dejado alguna duda en la eliminatoria contra el Madrid, el partido de ida, por un error puntual, por uno solo.
Porque la vuelta se salió.
Exacto, que de cuando en cuando los tiene, Hummels. Pero macho, es muy joven, ¿eh? A mí me parece que era un fichaje extraordinario para el Barça. Naturalmente, Thiago Silva lo tiene acreditado también. También sería un gran central para el Barcelona. Hay tres o cuatro que están detrás de ellos que también me gustan, pero vamos, los dos son los más importantes.
¿Cuál te gusta a ti, Aitor?
Sí, a ver, yo sobre todo pediría dos requisitos que igual suenan a kafkianos o demasiado estrambóticos, pero a mí me parece que es lo básico, lo único que se le tiene que pedir al FC Barcelona, a la Secretaría Técnica en este caso, este verano. Uno, un central de formación como central, es decir, un central nato. Basta ya de los experimentos, lo digo porque están saliendo ahora nombres.
Matié,
por ejemplo,
que es la
no correcto. No. Efectivamente, aunque ha jugado también de central en alguna ocasión, sí. Y sobre todo el último tramo de la temporada. Pero a mí me da la sensación de que el Barça lo que necesita es un central de aquellos que van con el cuchillo entre los dientes y que son capaces, de hacer suya esa demarcación, esa parte del terreno de juego, Y decía, por un lado, eso, que sea un central de toda la vida, de los que yo creo que necesita Piqué también para tratar de tapar quizá por ahí alguna de sus carencias, y mencionaba Petón el tema de la velocidad. Y después, segundo, yo creo que también es importante que vaya bien por arriba. A mí me parece que es muy importante para el FC Barcelona tener más garantías a la hora de defender e incluso también te diría de proyectarse al ataque con más solvencia en el ámbito del juego aéreo. Es verdad, lo decía Petón, Hummels quizá no es un futbolista y es verdad que ha dejado también alguna duda no solamente en la semifinal, sino también en la final. Y recuerdo, por ejemplo, en la semifinal de la Eurocopa frente a Italia, no es un futbolista de los más veloces en el sentido físico, si tú le mides los 100 metros no es de los más rápidos, pero tiene otras capacidades, la anticipación sobre todo.
Esa es la más importante.
Sí, yo creo, por eso digo que yo creo que a lo mejor con eso lo puede compensar, y es un futbolista que tiene ese ADN, esa, ese componente que tú crees que realmente en el Barça puede hacerlo genial.
Muy bien, pues a ver quién viene. Ahí lo dejamos, amigos. Petón, ahí tengo algunas. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. Un abrazo.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Vols conèixer l'estadi més modern de la Lliga? Amb el Tour RCDE viuràs una experiència inoblidable a Cornellà al Prat. La gespa, els vestidors, les llotges, la sala de premsa, ho podràs veure tot. Reserves a tour@rcdeespanyol.com o al 93 292 7700. Visita el millor estadi de primera.
Esports Cope amb Joan Batllori.
Doncs de l'Espanyol parlem a 20 minuts per les 4 de la tarda. Ho va avançar i el Quique Iglesias, i avui s'ha fet oficial. Capdevila continua una temporada més a l'Espanyol. Tenim protagonistes. Saludem a Jordi Lardín, responsable del futbol base de l'equip blanquiblau. Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, l'altre dia, després de la roda de premsa de Javier Aguirre, parlàvem aquí, fèiem una amiga de tertúlia amb el Quique Iglesias, amb el Javier de Aro, amb l'Ivan Molero, i pràcticament els tres estaven d'acord amb una cosa, en subratllar la frase que va dir l'Òscar Perarnau, destacant que el futur de l'Espanyol, en gran part, havia de sustentar-se sobre el treball que es feia a la Pedrera, sobre la gent de la casa. Això està bé, no?
Està molt bé. A més, sé que l'Òscar ho ha dit perquè ho pensa. Gràcies a Déu, ara mateix tenim una gran sintonia entre la direcció esportiva i el futbol base. Totes les decisions estan consensuades i, bueno, crec que és una base molt sòlida per començar a treballar en un futur.
Això carrega una mica més de responsabilitat per això, també, no?
Bueno, jo ja arribava pensant que tenia que ser així. La meva frase al rival va ser que volia fer la millor cantera del món, de l'Espanyol i de la seva història, i treballant per fer-ho així, rodejar aquests jugadors que tenim de grans professionals que els ajuden a créixer.
Mm-hmm. La sensació, Jordi, és que en les últimes temporades, igual en el tema del futbol base, s'havia, després que la cantera de l'Espanyol estigui reconeguda per tothom com una de les millors del futbol espanyol, que potser en els últims anys s'havia fet un passet enrere. Com està la situació ara?
Tinc que dir que jugadors boníssims tenim, que hi ha una gran cantera, però que nosaltres volem millorar-la, i millorar-la amb la nostra percepció del que té que ser un futbol base, i amb la nostra idea del que té que ser un futbol base. Jo no dic que els d'abans estaven equivocats, però hi ha coses que no penso el mateix, i que tinc la meva forma de veure l'organització d'una cantera, no? I tinc que dir-te que segurament l'any que ve nosaltres estem fent fitxatges tant de jugadors com entrenadors, intentarem millorar-lo.
Jo amb Manolo Márquez no soc objectiu perquè tinc bona relació amb ell de fa molts anys, però crec que l'Espanyol l'encerta, donant-li dues temporades més.
Bueno, jo quan es va decidir que Raúl Longhi no seguiria com a entrenador, la primera opció va ser Manolo Márquez. Jo li vaig proposar a la direcció esportiva aquest nom, a la direcció esportiva li va semblar perfecte, i al club també, i vam apostar per ell. L'aposta, crec, que ha donat els seus fruits, el que és no només que l'equip s'ha salvat, sinó que Manolo Márquez ha donat passada a jugadors importants del juvenil a l'Espanyol B, i d'això es tracta, de que jugadors del juvenil passin a l'Espanyol B.
Això està bé, però també es tracta de que jugadors de l'Espanyol B facin el salt al primer equip. L'altre dia Aguirre deia que s'emportaria futbolistes a la pretemporada. Quins jugadors tu creus que estan ja preparats, Jordi, per fer aquest salt tan important?
Mira, jo crec que el més idoni que això ho tingui a dir el míster del primer equip i el director esportiu. Jo, el meu objectiu és posar tots els jugadors, omplir el frigorífic de jugadors per posar-li les coses molt difícil al primer al tren del primer equip i al director esportiu perquè tingui que agafar molts jugadors nostres per anar al primer equip. Això és la meva feina. I jo m'estic encarregant d'omplir aquest frigorífic de jugadors que jo crec que tenen un perfil per estar al filial de l'Espanyol i no ser jugadors de segona B, sinó propers jugadors de primera divisió.
Aguirre sempre ha dit que, per exemple, a Clerc li agrada molt. Potser aquest és el que fa la sensació que pugui estar més a prop ara, no?
Bueno, és un jugador que està molt a prop del primer equip, que té qualitat per estar al primer equip, però crec que li falten partits molt més intensos per acabar la seva formació. Llavors, pues, està la possibilitat de que Clerc estigui a l'Espanyol, però aquest any estigui seguit en segona A, o estigui al planter de primera divisió, però que pugui continuar jugant amb l'Espanyol B. Però crec que és una de les opcions més clares que tenim.
Et volia preguntar per un altre nom propi, Edgar Badia, que no continuarà a l'Espanyol, quan és un xaval que portava molts anys a la Pedrera Internacional, per què no continua?
Mira, jo crec que tant un director esportiu com un coordinador el que té que fer és delegar. Nosaltres tenim una coordinació de porters, ¿vale?, que està en Tomi Encono i està el Jesús, ¿vale?, que fan informes setmanals dels porters. ¿Vale? Jo, si em dius, tu saps de porter, jo sé el porter que m'agrada quan veig un porter a primera divisió, però jo no sé si un porter millorarà, si no millorarà, i això es veu a la feina diària amb els seus entrenadors. A mi em fan uns informes i em proposen jugadors per anar al primer equip o quedar-se a l'Espanyol B. Hi havia un moment en què es creia que a l'Edgar Badia li havien passat per davant tant el Germán i el Pau, li vam parlar a l'Edgar. La nostra decisió ha sigut molt difícil perquè és un porter que porta 7 anys a casa, el respectem moltíssim i hi havia dubtes fins l'última setmana. Però clar, jo crec que no seria ni bo per l'Edgar continuar un any més a l'Espanyol B, possiblement siguent suplent un altre cop de Germán, igual n'hi anar convocat perquè està Pau, que és un porter que ve molt fort del juvenil, i la direcció esportiva, l'entrenador del primer equip, i a nosaltres creiem que té més possibilitats en aquest moment de ser porter de primera edició de l'Espanyol. Tenim molt respecte per Edgar, és un dels nostres, i mai li desitjaré cap mal, tot el contrari. I, bueno, i hem fet el que creiem millor per al nostre club.
Perfecte. Ja per acabar, Jordi, et volia demanar, ja com exjugador de l'Espanyol històric, com perico, quin regust et deixa al final la temporada del primer equip, que va aconseguir l'objectiu de la salvació molt abans del que tots esperàvem, però igual aquesta recta final de temporada ha deixat un pèl decebuda a molta gent.
Bueno, jo entenc que la gent estigui una mica decebuda per al final de temporada, però hem fet el més important, que era consolidar el nostre equip un altre mes a primera divisió, i amb temps la direcció esportiva ha pogut començar a treballar amb l'equip de l'any que ve. Vale, vale que tenim que ser exigents i els últims partits no han sigut bons, però crec que tal com estava començant la temporada o com havia començat la temporada o com estava en la sembra, assolir la permanència en 5-4 jornades d'antelació crec que és un èxit.
Perfecte. Jordi Lardina, ha estat un plaer, com sempre, moltes gràcies i sort.
A vosaltres, una abraçada.
Per cert, que l'Espanyol també ha anunciat aquest matí pel dia 10 d'agost un partit amistós Tottenham-Espanyol a White Hart Lane. Estem amb els equips catalans que lluiten per pujar de categoria, per pujar a segona A, partits d'anada de la segona ronda. Helena, demà l'Hospitalet juga al Camp del Caudal.
Sí, a 3:45 de la tarda, si guanyen aquesta segona eliminatòria, els de Miguel Álvarez els hi quedarà una tercera per aconseguir l'ascens a segona divisió A. Sentim el tècnic de l'Hospi aquí a Esports Cope.
Yo ya quería estar en segunda A de vacaciones, entonces ahora espero pues, que vengan con la moral muy alta, con la intención de pasar eliminatoria, aun sabedores de que no va a ser fácil porque este equipo ha demostrado que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, nosotros como siempre con el respeto y la humildad que hemos trabajado hasta ahora, que nos ha llevado hasta aquí, pero también con la ambición que hemos tenido hasta ahora, ¿no?
Diumenge a la tarda tenim el Lleida-Jaén. Sergi Tor, Cope Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Expectació a Lleida davant del partit aquest diumenge a les 7 davant del Jaén amb el partit d'anada de la segona eliminatòria de la promoció d'ascens. El club, hores d'ara, ja ha venut més de 4.000 entrades i el Camp d'Esports se'l pot presentar una de les millors entrades en partit de Lleida dels últims anys. Des del punt de vista esportiu, entrenament avui de l'equip de Toni Celigrat, que no té cap mena de baixa per afrontar el partit davant del conjunt andalús. Això vol dir que presentarà el seu 11 de gala. Recordem que el partit s'inicia diumenge a les 7 de la tarda i que a nivell esportiu, per superar aquesta eliminatòria, es marca com a prioritari no rebre cap gol.
Gràcies, Sergi, per pujar a segona B. Demà, Mairena Olot.
Sí, l'Olot juga demà a les 6 de la tarda a l'anada al camp del Mairena andalús. Com afronten aquesta segona ronda? Respon el capità Abel Soler a Esports Cope.
El vestuari està animat, o l'eliminatòria amb l'Elge ens ha de servir per aprendre dels errors, perquè en vam cometre, els vam pagar molt cars i res, això ens ha de fer més forts i no estic segur que ens en sortirem.
Sort als tres, de seguida tornem amb més.
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Bàsquet, Albert, diumenge al matí ja tenim el primer capítol de la final de la Lliga CB, Madrid-Barça.
Sí, senyor, i el conjunt blaurana que comença a preparar avui aquesta gran final amb poc marge, perquè demà viatja a Madrid a les 6 de la tarda i a la presentació d'aquest clàssic aplicat al bàsquet i a la final de la Lliga Endesa. Atenció, perquè hi ha canvi d'horari al segon partit. Serà dimarts de la setmana vinent, 11 de juny, això sí, però no a un quart de vuit, sí a les 9 de la nit.
Tenim comunicació amb l'exjugador del Barça de bàsquet, Roger Esteller. Roger, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, arrenca diumenge una final apassionant. No sé si d'entrada podríem penjar-li el cartell de favorit al Real Madrid per allò del factor camp i també pel fet de que, mentre el Madrid aquesta temporada les lesions l'han respectat, en el Barça no.
Bé, jo crec que per això, que per tal com ha anat tot aquest curs 2012-2013, crec que el favorit ha de ser clarament el Real Madrid. L'únic que crec que pot donar-li alguna de chance al Barça és que el seu play-off de quarts de final doncs, no va ser excessivament, va ser tres partits, no l'ha cansat excessivament, i que ha solventat el seu play-off de semifinals amb solvència. I això fa que vaja, que no arribi molt més cansat que el seu rival, no? I en aquest cas, en un play-off final, el físic té moltíssim a veure, no? L'estat físic en què arriben cadascun dels dos finalistes. Crec que el Madrid té un plus, a mi, però bé, és una final i crec que en aquest cas el factor camp no influirà tan decisivament com en d'altres anys.
El primer partit pot ser clau, perquè igual que diem que el Real Madrid és favorit, si el Barça, pel que fos, és capaç de guanyar el primer partit allà a Madrid, el Madrid aniria molt pressionat ja en els següents partits.
Jo sóc de l'opinió que el partit més important d'un play-off sempre és el primer. Sempre ho he dit i així ho crec. Amb un play-off a tres partits, el millor de tres, doncs és evidentment importantíssim. I un play-off a cinc partits crec que pràcticament té la mateixa importància, perquè dones primer, obligues el teu rival a guanyar-te tres partits seguits abans d'arribar a un cinquè, crea un avantatge psicològic molt important i vaja, ja et dic, les forces ara mateix a final d'any no estan molt fines i són molts partits a cara d'agost amb molt poc temps.
Hola, Roger, sóc l'Albert, com estàs?
Hola.
No hi ha cansament, ja ho has comentat, al Barça, però tu creus que el factor d'haver competit més que el Real Madrid a les semifinals l'afavoreix al conjunt blaugrana?
No, jo crec que no. Jo crec que no. Crec que el fet de que el Barça ara estigui a la final ja és quelcom que els omple la moral, perquè en un principi doncs, havien de passar un play-off molt dur contra Caja Laboral, que al final no va ser així, perquè Caja Laboral va quedar eliminat. I bé, han tingut ara, doncs s'han trobat amb que han arribat a la final amb molta més solvència i molta més comoditat del que esperaven en un principi. Jo crec que el que sí que pot passar és l'aspecte psicològic. Crec que el Barça, malgrat la derrota de la Final Four de semifinals, jo crec que a nivell tàctic li té una miqueta menjada la moral al Real Madrid, o sigui, diguem, més aviat el Xavi Pasqual, el Pablo Lasso, i que això en un play-off ja s'ha demostrat que és un punt a favor de l'equip blaugrana i pot pesar més, no? Crec que a mateixes condicions, a mateix ritme, si anem a un intercanvi de bàsquets o un cos a cos, el Barça no té massa a fer. Però amb una lluita, una batalla tàctica entre els dos entrenadors, jo crec que aquí té un plus l'equip de Barcelona.
Perfecte. Roger Esteller, moltes gràcies per l'anàlisi i una forta abraçada.
Molt bé, gràcies.
final, Albert, evidentment, faltaria més. La podran seguir els nostres oients aquí a la Copa, eh?
I tant, el primer partit, el segon, i després quan torni la sèrie també a Barcelona. Però recordeu, el més imminent, diumenge i dimarts, si us agrada el bàsquet, el món de l'esport, si sou culers i voleu seguir aquest clàssic de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, no perdeu aquesta sintonia.
Escolta'm, Albert, una llàstima el tema de l'Andorra, que s'ha quedat a les portes de la Lliga ACB, eh?
Sí, s'ha quedat a una victòria després de perdre de forma contundent, eh? A l'últim partit de la final de la Adecco Or, 71-95, davant el Lucentum d'Alacant, que aconsegueix acompanyar el Burgos a l'ACB, si els despatxos ho permeten. I ara també el que ens plantegem és per on passa aquest projecte del River Andorra. Doncs mira, ho clarifiquem ràpidament. Passa per continuar intentant la temporada vinent assolir la màxima categoria del bàsquet espanyol. Té el suport de tothom, bàsicament del govern. Això sí, és difícil que, per exemple, el tècnic Joan Peñarroya continuï a la banqueta o que jugadors que han fet una gran temporada, com és el cas de Marc Blanc o de Dani Pérez, doncs no tinguin ofertes superiors. Però sí, el projecte de l'Andorra passa per continuar intentant arribar a la CB.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Ja ha arrencat, ja tenim en funcionament la final de la NBA i ha colpejat primer San Antonio. 92-88 davant Miami. Els campions han perdut el primer partit, un primer enfrontament que s'ha decidit amb una acció de Tony Parker a pocs segons pel final. A punt de perdre la pilota, l'internacional francès ha aconseguit dos punts increïbles. El segon partit també a Miami, la matinada de diumenge a dilluns a partir de les dues. I saps, Batllori, sabeu tots que en aquest primer partit ha estat en directe la selecció espanyola de futbol, que demà té un partit amistós davant Haití a Miami. Ara estan tots. També Sergio Ramos, que ha dit a Twitter: partidàs, la final Miami contra San Francisco. No, no, no. És igual, Francisco Antonio, però en aquest cas era Antonio, eh? Era San Antonio. Ha esborrat directament i ràpidament el missatge de Twitter.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es. BBVA, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Pas està fent el Barça l'envol per la propera temporada. Després de Karabatic, el Barça fa oficial la contractació del búlgar de l'Atlètic de Madrid, Lázaro. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Otro crack, Kirill Lázarov, lateral macedonio, 33 años, 1,93 de altura. Llega al equipo azulgrana después de desvincularse del conjunto rojiblanco, quien no ha podido mantener su ficha por recortes presupuestarios. Hemos hablado con su ya ex compañero en el equipo del Atlético de Madrid, el catalán Joan Cañellas, que en declaraciones a Sportscope analiza al último fichaje del
si hem de destacar alguna cosa, evidentment, és el llançament i la facilitat que té per fer gols. I molts cops en situacions on la majoria de persones i de jugadors doncs no en faríem. Un jugador que pot guanyar partits el sol, en la qual cosa el Barça guanya un molt bon jugador i un jugador referent.
Fíjate, Batllori, lo que responde Cañellas a la pregunta de que si vale la pena jugar la próxima Asobal ante semejante diferencia entre el Barça i el resto de equipos, incluido el Atlético de Madrid.
Així com aquest any ja s'ha passejat a la majoria dels partits de Lliga, està clar que l'any que ve la Lliga molts dels partits quasi s'avorriran jugant.
El Barça el año que viene en la Liga Competición Nacional, ACB, Asobal, Copa Asobal, etcétera, etcétera, prácticamente se va a aburrir. Lázarov, que firma por el conjunto azulgrana para las próximas dos temporadas.
Gracias, Juan. I el futbol sala, tenim partides aquesta nit al Palau Blaugrana, 2:15, Barça-Caja-Segovia, segon partit de la semifinal, el millor de 3, per tant, el Barça obligat a guanyar per seguir viu en la competició. Nil Baños, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els blaugrana busquen la victòria per empatar la sèrie en la que de moment van per darrere al perdre dissabte passat al Pedro Delgado a Segovia. És la primera vegada des de fa 2 anys i mig que el Barça l'Esport va per darrere en una eliminatòria de play-off abans de la final. Marc Carmona espera que aquest factor no condicioni el joc de l'equip. El tècnic ha treballat amb els jugadors aquesta setmana per corregir els errors del partit boig de Segovia.
Ells és un equip que genera molt bé els espais darrere de la nostra esquena i després els aprofita. I allà, potser després de l'1-1, potser ens vam precipitar una mica en aquest aspecte, no? Hem de corregir això, hem de millorar una miqueta també en alguna coseta d'atac. Estem per això, no? Per intentar corregir allò que pensem que no vam fer bé el dissabte.
S'espera un Palau ple aquesta nit. En cas de victòria blaugrana, tercer i definitiu partit d'aquest diumenge a les 5 de la tarda, també al Palau. Si guanya avui Caja Segovia, adeu a la Lliga i els segovians a la final. El mateix paper té el Pozo de Murcia a l'altra semifinal. Demà a la 1, els murcians reben a l'Inter Movistar amb un 0-1 favorable als madrilenys.
Gil, superstart!
Bona tarda, companys. Minuto Gil també vol donar les gràcies a Sergio Ramos per aquesta aportació en el dia d'avui, amb aquest San Francisco jugant a la final de la NBA. I Quique Iglesias i Sonia Sanz pel seu darrer encreuament de carinyos via Twitter. És igual, el que busqui vulgui que vagi a buscar-ho. Venim a recollir l'exemple de Sunandarshan Gautam i la Índia Arunima Shina. Sí, sí, sí. Han estat el primer home sense mans i la primera dona amb una sola cama capaços d'arribar al cim del Everest. Diverses circumstàncies els hi han portat el noi de 35 anys i la dona de 25 a fer el cim més gran del món amb aquestes dificultats. Última hora. Mario Gómez, nou jugador de la Fiorentina, Joan Peñarroya sona pel Fuenlabrada, 4:45, roda de premsa de Joaquín Aperribay, sabrem l'últim, el proper entrenador de la Real. Gràcies, aquí ho deixem. Bona tarda, Nadal. Cada...